total de 338 candidatures. Així arribem a les 12 i 4 minuts. Tornem amb més a partir de la 1.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6.
El dia a Menorca, amb Clara i Mamí i Pere Gibert.
Avui dia marcat en el calendari per recordar que ansietat, la depressió, el trastorn bipolar i tantes d'altres són malalties amb les que, si es tracten com toca, es pot mantenir una vida normal. Com cada any, el 10 d'octubre es converteix en una jornada per reflexionar, reivindicar i visibilitzar la importància de tenir cura del nostre benestar psicològic. Tots som vulnerables a les malalties mentals. I com a població encara ens queda molt camí per fer per trencar mites, tabús i barreres a que s'enfronten les persones amb trastorns mentals i que impedeixen una plena inclusió social. Una periodista maonès acaba de presentar un documental que reflexiona sobre la depressió. Avui vos n'oferirem un tastet a través de la ràdio.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts i benvingudes.
Comença l'espectacle ara.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara a color, esperar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Molt bon dia, amigues i amics. Benvinguts, benvingudes a una nova edició del Dia Menorca. Això és IB3 Ràdio. Avui és divendres, és 10 d'octubre. Com sabeu, és Dia Mundial de la Salut Mental. Des d'ara i fins la una, un plaer aquesta hora del dia saludar-te libre, libre. Així és com us volem i ens volem a tots i totes. En Jordi Fàbregas, el control tècnic. Molt bon dia, estimat. Com estàs?
Libre, però mi manera.
I en Pere Gibert, com va? Molt bon dia, benvingut.
Bon dia, com va?
Molt bé, i tu?
Bé, aquí, amb les ales desplegades.
Fantàstic.
Sí,
alerta, alerta,
lliure.
No li donguis un cop en Excel, eh?
Ah!
Hola, Excel, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal, com va?
També vas amb ales desplegades?
Sí, però no tant.
No tant, no tant. És que ell, ell té, és més llarg, no?
Soc un aguilot.
En Jordi, és divendres, es nota que és divendres.
És divendres, eh? Família, exacte, és divendres.
Té ganes de pasturar, de sortir a pasturar.
Molt bé, idò, queden unes hores i lliures.
O sigui, és un despiporre total.
Això, 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 volem avui. Divendres, Friday. Jo de Friday night, no? Jo avui faré un despiporre gros, perquè ja he fet un comunicat oficial.
Sí, sí, tu sí que desplegues les ales.
De a la una me'n vaig. De vacances, oficialment, una setmana. Què us sembla?
Malament.
Mira, tornaré per Nadal.
Torna? No, 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 ara se m'ha quedat una cara. Jo no vull que tornis fins Nadal,
La cara d'en Pere està molt bona.
Era bon que tornis al Nadal del 29.
Dimecres, sí. I d'anar caminant cap al Nadal, sí, 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 què et sembla,
Bueno, volant.
Estem ara, ens hem passat un poc de ratlla. Però avui tenim moltes coses a dir, sobretot a celebrar, commemorar aquest Dia Mundial de la Salut Mental amb uns convidats molt especials.
Sí, parlarem amb el menorquí Fidel Marreal, codirector del documental Anedonia dins la depressió, i amb un dels testimonis que hi apareix, amb Marcelí López, qui fa anys que pateix depressió. Després ens farem ressò de la nova edició del Premi Born de Teatre. La gala se celebra el pròxim 18 d'octubre al Teatre d'Esborn i avui coneixerem els detalls amb el president del Cercle Artístic de Ciutadella, Pere Begú. I és divendres i, per tant, despiporre amb en Silvia Pons, que farem un repàs amb ell de la crònica social menorquina.
Mos encanta els divendres, aquesta recta final del programa, dir-li hola a en Silvia i fer un poc de festa i començar el cap de setmana amb el millor dels humors. Pere Gibert està ballant.
Està amb les ales desplegadíssimes.
Està, és tot ho xerreu,
Està ballant, tot està ballant. Escolta'm, bé, que té ganes de desplegar ales. Avui alerta, que fas el cap de setmana, per cert?
Diuen que plourà, després us ho explic.
Sí, sí. Bé pluja. Bueno, va, anem a les notícies, que tenim molta feina avui. Excel, per on passen, company?
Doncs passen per Mo, perquè el Departament d'Urbanisme no dona l'abast i la manca de personal ha fet que els expedients s'acumulin i de mitjana es tarda un any a concedir una llicència d'obra major. Ara hi vol posar remei, i és que concedir una llicència és un tràmit que s'hauria de resoldre en 3 mesos com a màxim, segons la legislació vigent, però els expedients que s'han acumulat al Departament d'Urbanisme fan impossible complir amb aquests terminis. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ja ha iniciat diversos processos per contractar més personal. Pretén incorporar 2 arquitectes, un tècnic i un administratiu, 4 treballadors més per reforçar aquesta àrea amb l'objectiu d'absorbir la càrrega de treball existent i posar al dia totes les sol·licituds. Ho explica el balada Mòctor Pons.
De l'any passat enguany hem aconseguit fer una empenta, però es ve que tenim expedients acumulats, no? Per tant, l'objectiu, com dic, és millorar i també seguir fent una feina que hem iniciat ja fa uns anys amb els col·legis professionals perquè també els expedients entrin millor a l'Ajuntament per evitar deficiències, perquè tot això, evidentment, endarrereix molt els terminis.
Aquest 2025 ja s'han concedit un total de 139 llicències, més del doble de les que es van concedir el 2024. I avui comença la tercera edició de la Fira Outlet, que dona el tret de sortida a la sala multifuncional de Ciutadella. Ho fa amb la participació de 18 comerços de diversos municipis. Són 5 més que l'any passat. Una iniciativa que aplega empreses de tota mena que ofereixen descomptes i articles a preus rebaixats, coincidint amb el final de temporada i el canvi d'armari. A la sala multifuncional s'hi mostraran expositors de moda, roba infantil, calçat i complements, joguets, material escolar i també alimentació. Joana Torres és la presidenta de l'Associació de Comerciants de Menorca.
Per al comerç local és superimportant fer aquesta exposició a un recinte agrupats en diferents sectors de dins del mateix comerç i a la vegada és l'oportunitat per nosaltres mateixes, per les empreses, per buidar estoc, per generar liquides i a la vegada aquesta liquides tornar-la a reinvertir amb les noves temporades que s'apropen.
A més, s'han organitzat un seguit d'actes per complementar aquesta Fira Outlet. I ahir vespre es va estrenar dins el Menorca Dogfest un documental sobre el grup Ja t'ho diré, una de les bandes més exitoses durant anys de les Balears. El llargmetratge du per nom Un ram de locura i ha estat una estrena simultània al Teatre d'Esborn, però també a la sala multifuncional d'Esmercadal i al cinema Ocimax de Mo. Està dirigit per Dani Bagú i Quico Domínguez, d'Empàtic Films, coproduït a més per aquesta casa, per IB3. Un documental que repassa les vivències de la banda, que durant la seva trajectòria va fer molts concerts i que va marcar persones de diverses generacions. Sentim el cantant del grup, Cris Joanico, i també alguns dels assistents a l'estrena.
Tot neix arrel de l'homenatge que vam fer en Sente l'any passat, i que de qualque manera, no sé si es fa justícia o no, però sí que de qualque manera es posa en solfa que, bueno, pues que la música del Ja t'oiré va ser la banda sonora de moltíssima gent.
Peculiar que es grupo menorquí, en Cris, que té una veu espectacular.
Ha estat un poc part de la nostra joventut i les cançons que han sonat han anat totalment vinculades a lo que era créixer nostre.
Un documental que es podrà veure pròximament per IB3 Televisió.
I d'aquestes seran les notícies a les 2:30 aquí, a la mateixa sintonia IB3 Ràdio, un Excel Camarasa, abans de marxar de cap de setmana. Gràcies, company, fins d'aquí una estona.
Que
i després,
vagi bé.
Que gaudeixis molt des cap de setmana.
No tant com tu, però intentarem
sí,
fer el possible
molt.
Per igualar-te.
Mira, a Astúries me'n vaig.
Ai, que bé, no?
Ai, agafo's darrer vol directe, Menorca-Astúries. Acaba...
Tot el dia m'ha estat xinxant.
Així que com que no podré tornar...
Sí, perquè no cal que ens ho refreguis cada
vegada. No podré
vegada.
Tornar perquè es vol, s'acaba demà. Demà em deixarà Astúries i després ja no vol directe més, així que fins la temporada aquí ve...
Has de tornar a escala.
Torna a escala a Barcelona, sí.
Vale, molt bé, d'acord.
Dit això, quin temps farà okay, demà rebut. Que me'n vaig? Demà? No, calla.
Ok, rebut.
Que li he donat
missatge a Morse. Menys.
Demà a quina hora surtes, meu avió? I quin temps farà, sobretot? Perquè Astúries farà sol, ja m'ho han dit.
Avui tindrem una jornada de cel tapat en presència de nuvolats que poden provocar alguns ruixats ocasionals. La inestabilitat es mantindrà i augmentarà durant el cap de setmana amb pluges que poden ser localment fortes o molt fortes, persistents i acompanyades de tempesta. De fet, per demà dissabte hi ha actiu un avís groc entre 8 del matí i 8 del capvespre per risc de precipitacions importants. Pel que fa a les temperatures, 25 graus de màxima entre avui i diumenge. El vent serà moderat els 3 dies i bufarà avui de tramuntana i gregal i demà i diumenge de llevant.
I quan són les 12:15, entrem en matèria.
El dia Menorca. Fet a casa.
Coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, conversem avui amb el director del documental Anedonia dins la depressió, estrenat als cinemes Osimax d'Amó. La peça recull els testimonis reals de diverses persones que han conviscut amb la depressió i dona veu a una realitat sovint silenciada.
Fidel Marreal, com estàs? Molt bon dia, benvingut al Dia Menorca.
Ai, moltes gràcies
bueno, avui, per convidar-me. Avui, Dia Mundial de la Salut Mental, el documental, sí. Imagino que tens l'agenda plena d'activitat, eh?
Sí, sí. Aquests dies mundials, entre nosaltres també, són un dia, però la lluita és diària. Però sí, és evident que en dies com avui tot és poc i sempre va bé poder ajudar amb aquesta petita granet d'arena.
Escolta'm, com comença tot aquest projecte d'aquest documental del seguiment de 7 persones que pateixen depressió?
Comença fa més de 5 anys. Ara xerrava l'altre dia amb Àlex, que és un documentalista que em va acompanyar al principi. És Nadal del 2019, imagina't. Encara no havia arribat la pandèmia, vam tenir la primera conversa. Comença amb una idea molt senzilla, molt clara. Ja està bé d'allò de todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Ja està bé. Ja, volíem donar veu directa a les persones que passen per una depressió perquè creiem que té un triple objectiu, que té un objectiu de sensibilitzar, d'empatitzar i, a més de que per ells sigui un motiu d'autoestima.
Fas el seguiment de 7 persones durant més d'un any. Per tant, això t'ha fet veure i conèixer la malaltia, la depressió de molt a prop, però a més també et va tocar per la teva mare.
Sí, jo som menorquí, me'n vaig anar a viure a Barcelona, bueno, a Badalona concretament, amb 16 anys, ella me va acompanyar, i just amb aquell canvi, que era un motiu d'alegria, evidentment, i una aventura per jo, imagineu-vos, no? Un jovenet, va caure en una depressió que va ser molt fotuda, molt llarga, molt, com totes les depressions majors, eh? I allà va ser quan vaig començar a intentar, primer vaig quedar molt descol·locat, com tots els familiars, que aquest és un dels temes fonamentals de la depressió, el paper de l'entorn, vaig escriure un llibre per intentar entendre-ho, per intentar ajudar, i ara he fet això, que també és una manera de donar-li la volta des del punt de vista del que deien, no? De la subjectivitat, de l'experiència directa. No és un documental sobre la depressió, sinó dins la depressió.
I tot això, amb aquest seguiment de les persones, també no deixa de formar part del seu procés, també, no? Poder explicar i poder trencar tabús i barreres amb un documental davant d'una càmera.
Clar, imagina't en Joel, que té 18 anys, va començar amb depressió en 12-13, i ahir a Mo estàvem al lots de 7, de 8 de batxillerat, van veure el documental i van conversar amb ell. Jo crec que això té un valor extraordinari per sensibilitzar, per empatitzar, per entendre, per escoltar.
Mm-hmm. En Joel és un dels protagonistes d'aquest documental que justament aquest dijous es va presentar a Socimax de Mo, en part de l'equip, i a més es matí es va fer aquesta projecció per als instituts i per als joves de Menorca, una eina meravellosa per poder mostrar, parlar i entendre coses que els hi passen als joves o que ens poden passar a tots en qualsevol moment, perquè la depressió no avisa.
No avisa ni entén d'edats, ni de classes socials, ni de contextos. És bé que, evidentment, una vida complicada, un entorn social complex, que sa vida t'hagi, per entendre-m'ho, t'hagi fotut putades, són factors que te poden degenerar, però no necessàriament un trastorn d'aquest tipus. Però sí, nosaltres el que volem, aprofitar aquesta entrevista per oferir aquest documental a entitats, a ajuntaments, a centres cívics, a universitats, a instituts, evidentment, perquè sigui una eina que pugui generar debat per entendre que és una malaltia molt dura, de la que se surt, però que no és ni una broma i que requereix molt de més suport del que té ara mateix.
Com has escollit o com han estat el procés de les 7 persones que finalment formen part de... són els protagonistes d'aquest documental? Imagino que perfils diversos, edats diferents, situacions diferents també, socials...
Vam tenir molta sort a través de centres de salut mental, en aquest cas també d'una entitat que es diu Amics de la Gent Gran, perquè tot d'una va haver molta gent predisposada. Això és una de les grans alegries i les grans lliçons d'aquest procés, és veure que la gent estava molt predisposada a mostrar la seva vida per això, per fer pedagogia, per sensibilitzar. Sempre ho vam fer a través d'aquestes entitats i a través d'aquests centres de salut, a través de professionals de salut mental, i evidentment amb entrevistes prèvies, converses, etc. Però ja t'he dit que la predisposició d'ell va ser absoluta.
I com ha estat acompanyar-los com a codirector, perquè al final és un any, el projecte va començar abans de la pandèmia, és molt de temps formant part de la vida d'ells i que ells formin part de la teva també.
Bueno, com te pots imaginar, hem tingut converses molt íntimes mútuament, jo he xerrat de joc, clar, jo no vaig allà a dir, vinga, expliquem la teva vida, sinó que amb molts d'ells ja fa 3 i 4 anys que ens coneixem. Bueno, jo m'enduc aquest regal, jo i tots els que els hem conegut, regal de 7 persones extraordinàries que no són famosos, que no surten per la tele, però que molt diferents, de presons diferents, però és admirable que aquesta... Jo crec que és un documental, ara que no m'ho escolta ningú, un documental no sobre la depressió, sinó sobre la vida.
Sobre la vida, i tant. I escolta'm, aquest documental, com està fet? Vull dir, que ens trobarem un documental amb entrevistes o una càmera d'aquestes més personals que fa seguiment de les persones com si no hi fos?
Molt bona pregunta. Això ha estat un desmal de cas. A veure com ho fem per no, evidentment, per no envair, però per generar molta intimitat. És un documental cru, dur, directe, la càmera està davant i ens escoltam a ells moltes vegades, ens veiem en situacions quotidianes i sobretot també veiem la seva evolució, perquè vam estar un any i més de dos en més d'un cas amb ells. I veiem una evolució perquè evidentment de la depressió es pot sortir, no és que sigui màgic ni fàcil, però sí que es veu aquesta, ens interessava molt veure aquesta evolució que evidentment nosaltres no podíem preveure perquè anàvem gravant, però sí que és aquesta mirada de la càmera d'en Facundo és una mirada molt respectuosa però molt directa. La veritat és que no és un documental fàcil, però nosaltres teníem clar que havíem de retratar la depressió tal qual.
Uh-huh. I què hi diu la teva mare?
Ma mare va morir fa 9 anys, sí, estic segur que... Bueno, l'altre dia, mira, un dels missatges que més m'ha emocionat va ser en sol demà de la presentació a Mo, que va ser dilluns. Una amiga de ma mare, quan estudiaven juntes, me va enviar un missatge i me va dir una Juaniteta, perquè ma mare es deia Joana i ella es deia Joaniteta, no?, de jovenetes. Una Joaniteta estaria orgullosa de tu. Bueno, amb això ja t'ho pots imaginar que ja estic més que satisfet.
Ai, disculpa, perquè mira, no,
no
ho sabia.
No, no passis cap pena, no passis cap pena.
Però de ben segur que estaria i està molt orgullosa d'aquesta feina i de ben segur que també t'ha pogut donar i entendre coses, no?, d'aquell moment en què ell estava passant per aquesta depressió.
La depressió és una merda, perdó per l'expressió. La depressió no té cap justificació, a vegades es romantitza, no? Però no, és injusta, és cruel, és una davallada gravíssima a condicions gairebé inhumanes, però una vegada l'has viscut o hi has conviscut, jo he tingut l'honor i la satisfacció, evidentment, d'aprendre molt de ma mare i ara d'aprendre d'aquestes 7 persones, moltíssim.
I què t'han dit aquestes 7 persones un cop han vist el resultat? Que s'han vist a la pantalla.
Dilluns estàvem molt nerviosos perquè no l'havíem vist encara, i menys amb una pantalla gran, i més amb totes les autoritats, i el cine ple, i, bueno, molt contents, molt emocionats, que alguns ho havien de pair encara del tot, perquè va ser, bueno, ja t'he dit que va ser moltes emocions juntes, però estic supercontent perquè tots ells estan contents, sabent que, clar, és 1 hora i 7 minuts, són facetes de la seva vida que m'ho han deixat moltes, pensa que tenim més de 60 hores rodades, és a dir, que sempre és una visió que un pot dir, ostres, no ha sortit això, no ha sortit allò, evidentment, però ells en general, ja t'he dit, ells sobretot contents de contribuir, això és el seu missatge de sempre.
No ha de ser fàcil, eh? 60 hores, acabar fent-ho 1 hora amb 7 minuts. Aquesta és una altra feinada que teniu els documentalistes.
Sí, sí, bueno, aquí tenc que agrair molt a en Facundo, que ha posat la càmera, ell és un documentalista amb molta experiència, jo no, jo vaig començar amb aquesta idea, jo som periodista, he fet ràdio, he fet tele, però no m'havia ficat en un embolic d'aquests. I sí, la veritat és que està molt difícil perquè hem cercat que cada un dels 7 protagonistes mos mostri una faceta diferent, que no hi hagi repeticions, no ser massa, no, ser molt crus, però tampoc, evidentment, no ser sensacionalistes, i intentar que tingués ritme, narrativitat, bueno, ha estat un mal de cap, sí, sí.
I d'enhorabona, Fidel, per tota aquesta feinada, on el podrem veure, el documental. Ahir el vam poder gaudir en els cinemes Ocimax a Maó, però tindrem altres oportunitats.
Sí, sí, mira, demà dissabte a les 10 es projecta en el canal 33, de 3CAT, bueno, aquí, la gent que visqui, que mos escolti des de fora, dilluns el projectem a l'Autònoma de Barcelona, i sobretot el que te deia abans, ara, a banda d'aquestes difusions, també la web del periòdic estarà a partir de la setmana que ve, oberts a que les entitats, les associacions, estudiants, aquest és l'objectiu.
Idò, esperem que se't porti cap a Menorca prest i puguem també...
I que l'avió si mos conviden, que l'avió no es cancel·li.
Perquè ahir què et va passar? I que havies de venir a la presentació i l'avió es va cancel·lar?
Sí, sí, va haver tempesta. De fet, va ser quasi un miracle que en Facundo i en Joel des de matí poguessin viatjar i mos van anul·lar just el vol que teníem a Carmen, a Diana i jo. I res, tempesta i no va haver manera. Ah.
He de posar ja una data perquè puguis venir en una següent ocasió a portar el documental cap aquí, cap a casa teva. Escolta'm, Fidel, moltes gràcies. T'agraïm moltíssim aquesta estoneta que mos has dedicat en un dia on tens tanta feina i presentant aquest documental que desitgem que sigui un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fantàstic, Fidel!
Moltíssimes gràcies, eh?
Home, em sap greu allò de la teva mare, tu. Documental Anedonia dins la depressió. Marcel·lí López, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Bueno, gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per explicar-nos un poquet la teva història. Com va ser que coneixes en Fidel i a la resta de l'equip i t'embarques en aquest projecte?
Doncs jo pertanyo a una associació que es diu Obertament, que lluita contra l'estigma de la salut mental, i el Fidel va contactar amb ells per trobar persones que, bueno, que pateixen la malaltia, que pateixen la depressió. Llavors ells es van contactar amb mi i bueno, a partir d'aquí va començar la relació i em vaig embarcar. D'una simple entrevista es va convertir en un seguiment d'un any.
Seguiment d'un any. I no vas tenir dubte d'explicar la teva història davant d'una càmera en un projecte audiovisual que sabies que es veuria en pantalles i que hauries d'explicar un poquet, d'espuar-te davant d'una càmera?
Sí, sí que tenia molts dubtes perquè, d'alguna manera, patir la malaltia, explicar-la i donar a conèixer que ets un malalt, entre cometes, doncs em feia por. I més un tipus de malaltia, aquest tipus de malaltia en el que per mi és incompresa. Però també el fet de poder-ho explicar, de poder donar visibilitat a el que moltes persones estan patint, això és el que em va engrescar i és el que va ajudar, doncs, a dir, sí, tirem endavant, que jo el que vull és, si puc ajudar amb un altre, doncs perfecte. A més, també em va servir com a teràpia. Ahir ben dit, en les entrevistes que fèiem, el Fidel amb molta sensibilitat ho va fer molt bé i a mi m'ha servit doncs, per treure coses que no m'estreuries amb un professional de la salut mental.
perquè quan t'arriba la proposta d'en Fidel i de la resta de l'equip, en quin moment estàs, Marcelí, de la malaltia, d'aquesta depressió?
Estava en un moment difícil. De fet, continuo mantenint continuo estant amb depressió, però no de la mateixa intensitat que tenia fa 2 anys. Des que em van diagnosticar, porto 5 anys. Llavors, en el moment en què el Fidel em va contactar i el projecte em va contactar, jo estava en unes hores una miqueta baixes. Val? Sortia del llit i poca cosa més. Intentaven sortir al carrer de fer coses. De fet, vaig començar un centre de dia també, que anava cada matí, durant 2 anys que vaig estar, que és el que d'alguna manera també em va ajudar a intentar recuperar mica en mica la meva vida.
Uh-huh. I com fa 5 anys, com et comences? En el moment que et diuen el que tu tens és una depressió?
Quan m'ho van diagnosticar, malgrat que altres persones, bueno, cadascú que parli per seu, jo em vaig sentir alliberat, perquè sabia contra què havia de lluitar. I fins llavors no sabia ben bé què em passava, sabia que em trobava malament, demanava ajuda i no la trobava, ajuda als professionals de la salut, de la sanitat pública, I fins que no em van diagnosticar i em van dir, mira, tens això i anem a lluitar contra aquesta malaltia. I van començar a fer teràpies, van començar a tenir professionals, psiquiatres, psicòlegs, i és quan d'alguna manera em vaig sentir, sempre ho dic, alliberat.
D'aquí la importància que en moltes ocasions enrellam amb diferents persones de posar nom a les coses, no? Ja si saps què tens, què hi ha, aquí ja tens les eines que t'hi acompanyen.
Correcte, sí, totalment. O sigui, el saber què és el que et passa, saber contra què estàs lluitant o contra què has de lluitar, i saber que, a més, doncs, n'hi ha d'altres, perquè, clar, aquí ja comences amb teràpies de grup, i perquè vaig en diferents grups, i veure persones que estan patint el mateix que tu i que et sentes reflectit amb el documental mateix, amb les 7 persones que sortim, cadascú té les seves connotacions particulars, malgrat que hi ha un fil comú entre tots, no? Però cadascú, doncs, té les seves experiències que no són iguales. Però sí que ens entenem entre nosaltres, és curiós. Almenys jo quan estic amb persones que estan patint el mateix, quan surts i fas la teva vida i trobes coneguts o altres persones que et coneixen, és difícil d'explicar, perquè si et veuen rient, tu estàs bé. En canvi, tu pots estar rient i estar molt trist per dins. I és una cosa que no s'entén. I en el documental ens hi passa, a tots. A tots no, cadascú de les seves fundacions, però sí que n'hi ha 2 o 3 persones que també les veus rient i dius, uau, aquesta persona està bé, no? Vinga, va, endavant. O trobes gent, bueno, això, amics, un altre cop, i dos copets a l'esquena, com dient, vinga, va, això són 2 dies, que estàs bé, que ja et veig millor, no? I és complicat d'entendre o donar a entendre als que no ho pateixen.
Clar, sovint es pot confondre en bonus un mal dia, bonus una mala setmana, una mala època, perquè al final a tots i totes tenim èpoques i tenim moments en què ens sentim pitjor, en què ens ha passat qualque cosa concreta que ens fa estar més tristos, però la depressió va molt més enllà. Queden molts tabús, moltes barreres a trencar, molta desconeixença d'aquesta malaltia, Marcelí?
Sí, ara que l'estic patint, moltes, perquè arribar a la tristesa màxima, com jo podia haver arribat en algun moment d'aquests 5 anys, com jo podia tenir, doncs, alts i baixos, no? La feina, això, doncs, tenir una setmana més dolenta, estar baix d'ànims i coses d'aquestes, que malauradament jo mateix, no?, temps enrere, podria dir, porto una setmana depre, no? I això a mi ara mateix em fa mal. Si sento algú que diu, estoy depre, no? Ostres, tio, si tu sàpigues realment lo que és estar deprimit, no ho diries tan fàcilment. I això és el que no s'entén, es banalitza moltíssim la malaltia en el dia a dia.
Què és estar deprimit? És el que em surt ara preguntar-te, no? Després de que estiguem ratllant tan tranquil·lament i tan obertament de sa malaltia.
És, per mi és un estat màxim de tristor, però màxim. I com també dic al documental, en el moment que van començar, per mi estava dins un túnel negre totalment, sense llum ni pel davant ni pel darrere, i que no pots anar ni endavant ni anar enrere. I, de fet, també ho explico allà, la meva fita diària era superar el dia d'avui per arribar demà. Era tot el futur que jo podia tenir. Ara és diferent, ara ja veig coses més, amb més perspectiva. Però en aquell moment era lluitar per viure aquell dia, per poder passar aquell dia. I és com estaves. I, a més, arribaves... bueno, jo m'he passat això, com he dit abans, un any al llit, i jo acabava al final del dia amb un esgotament físic brutal, brutal. O sigui, el cap no para de donar voltes, no saps que és ben bé, i acabes al final del dia, però cansadíssim, cansadíssim. O sigui, és la tristor màxima. I, a més, un estat de... en el que el plaer ja el desconeixes, no hi ha res, però res, mira que podia agradar-me coses i demés, res que em podia dir, mira, oh, això m'agrada, o això, vaig a fer això que... No podia fer absolutament res. Que a vegades sempre es diu, no?, o pensem, bueno, si tens aquesta malaltia pots anar a viatjar, no? Lo important és que surtis, que viatgis, que vagis amb gent, tal. No, jo no volia veure ningú, no volia estar amb ningú. És increïble, és estar en un pou negre i no sortir d'ahí, no veure res més, cap futur.
D'aquí aquesta paraula que has fet servir fa una estoneta d'aquest documental, que ha sigut també terapèutic, no?, perquè t'ha sigut un temps d'estar acompanyat, d'estar parlant de sa malaltia amb altres persones i, a més, amb un equip de persones que has conegut, que són els professionals documentalistes, no? Com ha estat sa relació entre les altres 7 persones que han estat protagonistes d'aquest documental i també amb els que hi han estat fent feina, amb sa equip tècnic?
Amb l'equip tècnic, tant el Fidel com el Facundo, el Facu, han estat, bueno, amb una sensibilitat excel·lent, però excel·lent. No sé, et senties comprès en tot moment i van acabar, doncs, entenent-nos sense paraules, no? I veies que ells, bueno, això, intentaven posar-se a la teva pell, intentaven d'alguna manera que treguessis també, o sigui, semblava un psicòleg, de veritat, que poguessis treure el que portaves a dins. Uh-huh. I bueno, jo la veritat és que us felicito, perquè ja els hi vaig dir també en l'estrena del documental que gràcies per la sensibilitat en la que s'ha tractat el tema i com ens han tractat a nosaltres, no? I respecte a les 7 persones, no ens hem conegut fins que el documental estava acabat. No l'hem vist, no l'havíem vist. Però un dels protagonistes, un dels que surten també, una de les persones que està allà,
el Joel.
Ens va convidar a casa seva. Ell és futur cuiner, futur chef, i bueno, va sortir la idea de convidar-nos a tots i ajuntar-nos als 7 per conèixer-nos i compartir una mica l'experiència també de com ha anat la trajectòria del documental i demés. I va ser el primer cop que ens van trobar allà, i la veritat és que va ser molt còmode, vam estar molt bé, a més amb un bon dinar.
Idò, mira quina meravella. De ben segur que totes aquestes emocions queden ben plasmades en aquest documental Anedonia dins la depressió. Marcelí, que t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres aquesta estoneta aquí al Dia Menorca, i també amb una forta abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Una abraçada.
El Dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és... participació. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre, visita Hauser & Wirth Menorca a l'Illa del Rei, amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.hauserwirth.com. El Dia Menorca, fet a casa.
Les 12:38 minuts seguim en directe al Dia Menorca. Un any més, el Cercle Artístic de Ciutadella entrega el prestigiós guardó Premi Born de Teatre. Enguany amb una gala encara més especial perquè arriba a la seva 50a edició. El veredicte del jurat es farà públic el pròxim 18 d'octubre a les 9 de la nit en el Teatre d'Esborn.
Per conèixer tots els detalls, ens acompanya el president del Cercle Artístic de Ciutadella, en Pere Begú. Com va? Bon dia.
Hola, Pere, bon dia. Com estàs?
Bon dia.
Darrers preparatius, Clara. Imaginam.
Sí, darrers preparatius. Ja tenim pràcticament tancat el que serà la gala de lliurament del premi i molt animats per veure com es desenvolupa aquesta darrera etapa, l'etapa final del certamen d'enguany, no? Malament són unes 130 o 135 obres, de les que en una primera lectura se'n van descartar pràcticament un centenar, van quedar unes 30-35, crec recordar, actives, i en la primera reunió que va celebrar el jurat fa un parell de setmanes van ja apuntar entre 5 i 10 obres que podien, segons els tres membres del jurat, obtenir el guardó. No? La reunió definitiva serà demà de matí i demà de matí es decidirà pràcticament ja quines són les tres obres finalistes i el dia de la gala, dia 18, es donaran a conèixer les tres obres i el guanyador o guanyadora final. No?
Hi ha molta participació local, alguna obra d'aquí de Menorca, Pere, això ho podem saber?
No ho podem saber. Sabem l'origen de les obres.
Orígens, països...
Sí. Sí, eh? Hi ha alguns països, algunes obres que provenen de països sud-americans, també del nord d'Amèrica del Nord, algun país europeu, i la majoria són obres provenents de l'estat espanyol. D'algunes províncies, Catalunya, Madrid, Balears, hi ha algunes obres de Balears, el que no podem saber si són de Mallorca, d'Eivissa, de Formentera o d'aquí de Menorca, no? Però sí que hi ha presència balear en el Premi Born d'enguany.
I llengües, quines llengües estan escrites aquestes obres?
En català i castellà, perquè són les dues llengües que preveu, diguéssim, el certamen, que preveuen les bases, i hi ha una distribució pràcticament igual a altres anys, no? 40% en català.
Pere, enguany, que reunireu... Demà, com comentaves.
Pues mira, enguany són dos dramaturgs, en Pep, teatre, actor i demés, està molt vinculat en el món editorial i de producció teatral. En Ricard Gázquez, que és autor i que és dramaturg i que té també una dilatada experiència en el món del teatre i que, a més, ha participat en el Premi Born. I en Eulàlia Carrillo, que és guionista bàsicament de sèries de televisió, s'ha incorporat enguany en el Premi Born i és un honor gaudir d'ella i del seu criteri, entre altres coses, perquè sense que estigués previst, resulta que està nominada en els Premis Emmy com a millor, una de les seves sèries, com a millor sèrie internacional. No? Per tant, és un honor que una persona d'aquesta categoria i d'aquest saber en el món de l'escena pues, estigui, formi part, diguéssim, del jurat del Premi Born.
Pere, fa uns mesos que estàs al capdavant com a president del Cercle Artístic de Ciutadella. L'any passat, el 2024, encara no estaves ostentant aquest càrrec, però l'obra guanyadora va ser El silenci de l'andorrana.
Ni tenia
Elena.
Intenció.
Ni ho sabies encara, eh? Sabeu...
Tenia intenció, no?
Sabeu el recorregut d'aquesta obra del silenci de l'andorrana Elena Santiago en aquest any, des que va ser guanyadora l'any passat?
Mira, ho sabrem d'aquí uns dies, perquè en Elena Santiago serà aquí, en el Premi Born de Teatre, d'enguany, a la gala de lliurament també, perquè el dia anterior haurà fet la presentació, haurà explicat el recorregut d'aquesta obra, del silenci, minuts després de que l'editorial Arola hagi presentat també les edicions del silenci en les quatre llengües oficials de l'estat espanyol. Ja sabeu que és una altra de les dels premis del certamen Premi Bor, no? Els 14.000 euros amb efectiu que rep l'autor i, a més, l'edició de s'obre en les quatre llengües oficials de l'Estat, en castellà, en català, en gallec i en euskera. No? I aquesta obra es presentarà, l'edició es presentarà aquest divendres a les 8 del vespre en el Cercle Artístic amb Elena Santiago, que ens parlarà justament de això que ara demanaves, Clara, de què ha succeït amb el silenci i d'on prové aquest silenci guanyador de Premi Bor.
Ida, tindrem oportunitat el divendres al vespre i escolta'm, quina serà l'obra que es representarà a la gala del dissabte 18 d'octubre, Pere?
Bueno, serà l'obra El Tigre, és una obra que ja està, bueno, està en cartell des de fa unes setmanes a Catalunya i que bueno, que la veritat és que té molt bona crítica i esperam que la gent gaudeixi, és una comèdia. No és habitual que en els Premis Born hi hagi aquest tipus de teatre, sempre se cerca més un drama, un assaig, i en aquesta ocasió El Tigre, que interpreten en David Olivares i en Mercè Martínez, és una obra d'en Madaula i espero que agradi a tothom. Jo penso que és una bona opció per gaudir d'una bona nit de teatre.
Pere, el Premi Born, com bé comenta, són 14.000 euros de premi per l'autor, per la persona que guanya. És el premi més ben dotat del món del teatre, per tant, compta amb un gran prestigi a nivell internacional, també amb un gran recorregut, més de mig segle d'història. Com està finançat? Què ha passat amb aquesta ajuda del Ministeri que es va retirar l'any passat? Compteu amb ell enguany?
Bueno, el Premi Born es financia bàsicament per les administracions públiques, per el govern de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca, l'Ajuntament de Ciutadella i, com dius, també per l'INAEM, per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, que és un organisme dependent del Ministeri de Cultura del govern espanyol. No? L'INAEM fa molts anys que col·labora, que patrocina, que dona suport en el Premi Bor de Teatre. El problema està en que en els anys, l'any 20 o 21, supos que devia ser l'any 20, i va des premis, no? Des ajudes a certàmens literaris, de dramatúrgia, teatrals, etc. I el Premi Bor de Teatre, d'alguna forma, està patint en aquests moments aquest canvi de criteri. L'any 21 i l'any 22 són qüestionats, de moment el 21, veurem què passa amb el 22, són qüestionats per l'INAEM perquè resulta que, segons aquest nou criteri, els premis en efectiu de certàmens no poden ser subvencionats per l'INAEM. I aquest és el problema. Resulta que no poden ser subvencionats. L'INAEM considera que en l'edició de l'any 21 el Premi Bor de Teatre va tenir superàvit i, per tant, no tenia dret a subvenció. Evidentment, no és així. El Premi Bor de Teatre no ha tingut superàvit, jo crec que en cap de les edicions de 750 que ja du acumulades, i en aquell cas, pues, tampoc. El problema és que si en aquests moments l'INAEM considera que l'any no teníem dret a subvenció, després d'haver-la adjudicada i d'haver-la pagada, però, bueno, no tindrem altre remei segurament que va de primer pagar i després veure si hi ha alguna manera de presentar algun recurs o algú que ens doni la raó. No?
Però retornar la subvenció, vols dir?
Sí, s'haurà de retornar a subvenció en recàrrec, evidentment, amb els interessos corresponents, en la qual cosa en aquests moments crec que abans de dia 21 de novembre hem de tornar 13.000 euros a l'INAEM corresponents a aquesta subvenció del 2021. Això ha lastrat una miqueta la celebració d'aquesta 50a edició. Teníem previst que fos una celebració molt més joiosa i important, però ens hem hagut de conformar en fer una en fer una gala i en presentar un Premi Born habitual, com han fet altres anys, en la mateixa il·lusió i alegria, però evidentment amb manco possibilitats econòmiques, no?
Idò, la mateixa il·lusió i les mateixes ganes i el bon fer i la bona feina de tot l'equip del Cercle Artístic de Ciutadella farà que sigui un any més una meravellosa gala del Premi Born de Teatre. Serà dissabte, dia 18 d'octubre, i coneixerem quin és el nom del guanyador o guanyadora d'aquesta 50a edició del Premi Born de Teatre. Jo no sé si en Silvé Pons ja té lloc en el teatre, Pere, per venir. Silvé?
Pere, bon dia.
No té lloc, no té lloc, perquè
no
vol.
No té lloc.
No. Ja
em vaig excusar en Pere. Mira, els únics anys que he fallat a la gala del Premi Born és quan no es feia Ciutadella. Des que es torna a fer el Teatre del Born no he fallat cap ni un. I enguany em vaig excusar.
No pot ser.
No, t'ho juro. Em feia moltes ganes anar a veure el Tigre, la veritat. Tot d'una, quan ho vaig veure em va fer molta il·lusió. Però enguany celebraré... Oficiaré la meva primera boda.
Què me dius?
Dissabte, dia 18. Però... Pere, entendràs que és força major.
És força major, sí, vaja.
Sí que és força major, jo ho entenc perfectament. Ho entenc perfectament. Ara, estaria bé després venir-ho a celebrar amb el Tigre, o no?
Home,
en el teatre estaria...
T'ho imagina't.
Seria perfecte.
Imagina't, acabar el casament i anar de veres cap a Esborn, això serà...
Idò.
Si puc, ho enllaçaré, Pere.
Clar que sí, que a més jo hi aniré per primer cop, eh? Jo hi sí que hi seré enguany.
Què dius, Clara?
Sí.
Idò, agafa el millor lloc.
Sí, a Clara li han donat feina. Li
han donat feina, Silvé.
Que raro.
No saps la il·lusió que me fa.
Ho sé cert, Clara. Compartim aquesta il·lusió, estimada. Pere, una abraçada molt grossa i anirà, com sempre, de dalt de tot. Segur.
Esperem que així sigui, Silvé. Moltíssimes gràcies per tot, eh?
I de Pere, que així sigui. Una forta abraçada. I, Silvé, no te'n vagis, que fem una aturadeta i tot d'una anam amb tu, eh?
Aquí som.
Adéu, Pere.
Vinga, gràcies.
Adéu, fins la pròxima. Adéu.
Seguiu amb nosaltres. Ara tornem. Lletres Ràdios, cultura.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filip. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paret seca que pot durar.
Quantes jubiles de cosir?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca.
Estás dándole a la gente esa verdad tuya.
La cosa pot anar molt grossa.
No t'havia sentit encara, carinyo.
Con esperanza y energía.
A hores molt intempestives.
Y sobre todo, gracias a todos, gracias a todo el equipo. Tienes ese sabor.
La qüestió és menjar. I beure, i riure. I tocar el pandero.
Compa.
No ha habido nadie como él.
Por lo menos para mí.
Muchas gracias, moltes gràcies.
I ara sí, el nou mestre de cerimònies de casament. Silvé Pons, com estàs?
Molt bé. M'agrada que facis Silvé aquesta pregunta.
Què et
hola,
sembla,
Pere,
eh?
Hola, Clara. Boníssim. Escolta'm, avui anem ràpid perquè hem d'anar molt
de
puestos.
Vinga.
Al Marroc,
cap
a Ciutadella.
M'encanta.
Fins i tot a París. Va.
Oh, a Marroc, que ens anem de ral·li.
Però no hi anem nosaltres.
Ah, no?
I va, això sí, no, nosaltres encara no, però sí, un jove estudiant menorquí, en Joan Pons, que s'ha apuntat a l'ONS a una aventura solidària, imagineu-vos. És un ral·li retro, que m'encanta dir ral·li retro.
Com és
perquè
això?
Perquè consisteix, clar, en travessar el desert del Marroc amb vehicles que tenen més de 20 anys.
Ai.
Tu imagina't,
això és una aventura retro.
Però total, ell i uns companys seus, estudiants tots d'enginyeria industrial, se'n van al Marroc a fer aquest rally, recorren el desert, atenció, amb un Seat Panda i un Seat Marbella.
Dius, això és meravellós.
És que és una passada. A més, té una finalitat solidària. Aniran, carregaran, mira, cada cotxe, cada vehicle que participa en aquest Uniride, carregarà 40 quilos de material solidari que aniran repartint per llogarets, per les aldees, allà on passi la ruta. És a dir, diversió assegurada i a més, amb una finalitat solidària, de dalt de tot.
I menys mal que són enginyers industrials, perquè si qualque cosa li passen en Pandita, que puguin...
Ah, t'imagina, quin xou, dins un... Sí. Qui no té records dins un Panda?
I de bona aventura en Joan Pons i tots els seus altres companys en aquest rally retro, retro-tro-tro. Té tema dos.
Agraïment i satisfacció que, bueno, que a vegades, si fas les coses bé i amb molt bona feina, a vegades les coses surten.
Si sabien que jo nací en Texas, soy mexicana-americana, llevo sangre española en mis venas.
Sangre española, bueno, dentro de una caracola. Estem escoltant a Gemma Triay, la número 1 del món, jugadora de pàdel menorquina, i a la directora i actriu Eva Longoria.
Ah, mira...
I vosaltres me direu, Silve, com cases aquestes dues senyores? Molt fàcil, perquè na Gemma Triay i Eva Longoria han dissenyat un conjunt esportiu per jugar a pàdel. I què ha fet? Eva Longoria ha penjat a les seves xarxes socials amb 10.700.000 seguidors aquest vestit. Ha compartit una sèrie d'imatges on ella va equipada amb aquest vestit que han dissenyat juntes na Gemma Triay, la nostra menorquina campiona del món, i Eva Longoria. La foto surt ella amb en Daddy Yankee, cantant de renom internacional, i un model francès guapíssim, en Baptiste Giaviconi.
Mira
tu. Imagina't ara, quasi 11 milions de persones i, com no te podies imaginar, aquell m'agrada de na Gemma Triay en l'Instagram de Eva Longoria, que us recomano que la seguigueu, que és molt divertit seguir un Instagram d'una persona tan important del món.
Idò, així ho farem. Tema 3.
Sé que hay en tus ojos con sol.
Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental i me feia molta il·lusió compartir amb vosaltres la notícia d'aquest centre de salut Sant Miquel de Ciutadella. Ha complert 20 anys. És una unitat assistencial per a persones amb malalties mentals i la setmana passada van fer una festassa on no hi van faltar tot el que elaboren els residents en el centre. Ara mateix hi ha 15 persones residents i han fet, bueno, des d'un vídeo protagonitzat pels propis usuaris fins a un pastís d'aniversari i una mostra de tots els treballs que han fet. Avui pensava que encara que fos per un minutet, valia la pena posar damunt el nostre vernissatge aquest record i aquesta abraçada per les persones que pateixen malalties mentals.
Una forta abraçada i enhorabona per aquest 20è aniversari i per la feina i la tasca ben feta. Tema 4. París. Me n'anem a París, em va bé.
Me n'anem a París.
Tenc una setmana de vacances, eh?
Que, del Marroc a París.
Bé, m'agrada.
Pere, tu ja has estat a París?
Sí, fa anys.
Clara i mami, tu has estat a París?
Sí, també.
Jo hi he estat 3 vegades, ho havia de dir. Però...
Molt bé.
Però encara,
i ara per què hi anem?
Encara, quan ja hi vaig anar, encara no existia Casa Pregonda.
Ah.
Flipes amb el nom.
No, Pregonda és Menorca, no és
sí,
a París.
Sí, és Menorca, però és que a París, ben al vell mig del carrer Maria Estuart, hi ha un restaurant que va obrir aquest estiu i es diu Casa Pregonda. T'ho imagina't, cuina espanyola inspirada en Balears.
Ah,
a
la
carta podem trobar propostes amb un tom menorquí, gràcies, per exemple, a la sal de Set Salines de la Concepció de Fornells. Hi ha plats de musclos en sobrassada i formatge de mo. I també no hi podien faltar les begudes que evoquen la nostra estimada illa, com els licors de Viniarcolla, tot artesanal i, evidentment, la pomada. I fins i tot hi ha un còctel que és una elaboració pròpia, que s'ha flipat molt, es diu Un Somlla, que consisteix en una ginebra infusionada amb pètals de rosa i fruits vermells i llimonada escumosa. L'hem d'anar a provar, sí o sí, família?
Idò, sí o sí l'anem a provar. I escolta'm, que avui fan el darrer concert d'Esclaustre i ve una dona que... Mira què m'us diu. Mira, vam.
Look, junkie with... Hey, this is Sunny War, and I'll be performing tonight at 9 o'clock at Els Classroom.
Quina hora ha dit, Pere? 9...
Actua a les 9, 9, actua a les 9, es claustra, últim concert. Sunny Ward, artista nord-americana, amb una proposta musical entre el folk, el blues i el punk.
It's a Sunny Ward, and I'll be performing tonight at 9 o'clock at Els Claustra.
Així que mira, anem a Esclaustre, després anem a Marroc, després a París, després jo me'n vaig a Astúries, vosaltres ja d'això.
I nosaltres ens quedem aquí.
Vosaltres per aquí i...
Jo troc que me'n vaig a París directament i vos espero allà.
I mos esperes allà.
A bueno, casa pregunta,
La setmana que ve estàs amb en Pere, i amb en Jordi, que jo no hi seré, estimat.
Quina il·lusió. Bé, tu ja ens faràs arribar algun souvenir, o no?
Sí, sí.
Sí.
Sí. Sempre. Sempre. Una salutació, segur.
Una sidra, una sidrinya.
Una sidrinya, mira. L'últim cop us vaig dur un vinet dolç, te'n recordes?
Un porto, sí senyora, porto.
Idò, família, bon cap de setmana. Pere, la setmana que ve, que vagi molt bé. Tots els oients teus. Fàbrigues, que m'ha sortit amb una I. Silvi, Pons!
Adiu!
Jo ja no tenc mini. He de callar una setmana sencera. Feliç cap de setmana a tothom!